Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
En força municipis del Penedès ja han tingut l'oportunitat de veure l'exposició sobre les col·lectivitats agrícoles al Penedès entre 1936 i 1939 de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Avui ens acompanya un dels dos comissaris, l'historiador Guillem Puig. Bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Esteu satisfets amb la resposta? Porta ja uns quants mesos voltant, teniu feedbacks, què tal?
Molt contents, molt, sí. La veritat és que no sé si Ramon s'ho esperava, doncs, però jo per res del món, després de dedicar uns quants anys a estudiar-les, doncs, que les exposicions o parlar i anar a fer xerrades sobre les col·lectivitats agrícoles al Penedès o Catalunya en general, despertés tant d'interès. I la veritat és que, personalment, i em sembla que també puc parlar pel Ramon, doncs que molt contents amb la resposta de la gent, dels col·lectius que volen acollir aquesta exposició i que els interessa que, doncs, que es parli d'aquest tema.
Ha voltat força, no? No recordo quan s'estrenava, quan s'inaugurava per primera vegada.
Jo diria que ja fa un any, aproximadament, vam anar a Moja el mateix dia de la presentació d'un llibre d'allà del col·lectiu de Moja, i ha anat tombant. Hem estat, com deia, en aquest nucli, a Moja, i després hem visitat també alguns municipis del Baix Penedès, com Banyeres, com Llorenç. Hem anat a Vilanova i la Geltrú, i ara estem a Sant Jaume de Ses Oliveres.
A l'Anoia.
A l'Anoia.
Fent vagaria.
Això, sí, sí.
I suposo que té corda per dies.
Sí, tant. L'exposició parla de les qualitats agrícoles al Penedès, el Penedès entesa com aquesta vagaria històrica, però també parla d'una experiència generada de Catalunya. Així que qualsevol municipi del país que estigui interessat en això queda una mica allunyat, en el sentit, doncs, que parla el Penedès, però tots els pobles del Penedès, malgrat no tinguin col·lectivitat o no haguessin tingut col·lectivitat, com aquest cas de Sant Jaume de Ses Oliveres, poden demanar-la i anirem a explicar, perquè és una experiència col·lectiva, doncs, general de tot el país, i que em sembla que tothom li pot semblar interessant.
Suposo que aquells municipis que van tenir col·lectivitat agrícola han demanat primer l'exposició, no?, i que en aquests que heu estudiat hi va segur, no?, tard o d'hora.
Sí, exacte, sí, sí. Diguéssim que tenen preferència en aquest sentit a tots aquests altres municipis, no?, d'aquests que he citat abans, especialment Vilanova i la Geltrú, estàvem molt contents i molt interessats que hi anés, perquè la col·lectivitat agrícola de Vilanova va ser una de les més importants del territori, però podríem dir fins i tot de tot Catalunya, no?, tant pel nombre de persones que hi van participar, com per aquella, la quantitat de terres que van treballar, però també per les connexions que va establir amb altres col·lectivitats arreu de Catalunya, no? Trobem cartes, documents, rebuts, no?, de la col·lectivitat de Vilanova a la Ribera d'Ebre, en altres pobles de la província de Lleida, fins i tot de Girona, no? I una col·lectivitat, doncs, amb un port tan important com és el de Vilanova, diguéssim que movia molt de material i molts recursos, no?, que en aquell moment de guerra, doncs, eren imprescindibles.
A banda de l'exposició, que té gairebé un any de vida pròpia, esteu a punt de publicar el llibre fruit d'aquesta investigació.
Sí, el projecte sobre les qualitats agrícoles al Penedès, diguéssim que té tres fases, no? La primera ja farà, doncs, gairebé tres anys. Potser que el Ramon m'ha de trucar, escolta, que ja m'hauríem de tirar endavant això. I era, doncs, dotar de contingut la pàgina web ja existent de l'Institut d'Estudis Penedesencs, de tots els noms, amb un espai, doncs, exclusiu, doncs, per aquest projecte, no?, pel de les qualitats agrícoles. Arran d'això, doncs, vam elaborar l'exposició, perquè era una manera, doncs, internet com a repositori està molt bé, existeix, la gent hi pot accedir, però després atensar aquest projecte a la gent, i aquesta manera de fer-ho era a través d'aquesta exposició itinerant, doncs, que continua funcionant. I la darrera part del projecte és l'elaboració d'aquest llibre, diguéssim que quedarà com un element
testimoni,
físic. Exacte,
no?,
com un testimoni, gràcies a aquest projecte, aquest estudi i aquesta memòria, doncs, de les col·lectivitats agrícoles, no?, que qui vulgui, doncs, el podrà tindre a casa, no?
Quins punts en comú tindrà el llibre amb l'exposició? Com serà el llibre?
Com que forma part del mateix projecte, l'estructura és similar, a part de, doncs, de les presentacions respectives del tema, hi ha una part que a mi em sembla que és molt interessant i que ajuda a entendre la col·lectivització de la Terra, no només al Penedès, sinó a tot Catalunya, i és el capítol que ha elaborat el Ramon sobre la conflictivitat agrícola al Penedès abans dels anys 30 o durant els anys 30. No? D'on sorgeix això, de la col·lectivització? Moltes vegades, quan s'explica la col·lectivització, s'ha explicat a partir de... O se l'ha caracteritzat com un fenomen que havia nascut en el buit, no? I no se li donava, no se la dotava de memòria ni de les experiències, sinó una cosa...
O propi dels temps de guerra, no?
Exacte, era com una cosa que apareixia, no se sabia ben bé com, influenciades per les experiències que hi podia haver a la Unió Soviètica, però que no tenia una trajectòria, no tenia un passat ni tenia unes experiències, no? Llavors, resseguint aquesta conflictivitat anterior a la guerra... aquesta conflictivitat, doncs, de llançament de pagesos, no? Dels desnonaments de pagesos durant els anys 30 arran de la llei de contractes de conreu i de la reacció dels propietaris, una part dels propietaris i de la patronal agrària, o els abusos d'aquests, no? en els contractes, es crea, doncs, tota una base, i abans d'això, doncs, el cooperativisme, no? Que està present encara avui en dia al territori del Penedès. I dic que aquest capítol és interessant perquè ens explica la gènesis, no? Ens explica per què es va acabar en aquest final de carrer, no? Que va ser la guerra i que una part d'ella, una part de la població que la va viure, va decidir crear un projecte totalment alternatiu al que ja existia, que era el de les col·lectivitats, no? I a part d'aquest capítol, doncs, com ara parlàvem de les estructures que ja m'he anat...
No, és important perquè fins ara no s'havia buscat aquest origen, no s'havia investigat a fons publicat.
Es coneixia, no? Però diguéssim que no s'establien els ponts, els nexes, entre una cosa i l'altra. Els motius poden ser diversos, no? Però potser un dels principals és com que la col·lectivització no va seguir endavant i també era un projecte que ficava en qüestió les bases, l'estructura del sistema liberal, o del sistema liberal que després de la dictadura també va seguir a l'estat espanyol, doncs era una manera d'oblidar-les, no? De tirar-li terra a sobre, de sepultar-les i creant-les deixant-les com una cosa aïllada i diguéssim, anecdòtica, doncs era la manera, doncs, de ningunejar-les. I dic, per la resta del llibre estarà separat, doncs, amb... segons les comarques...
Per comarques com l'exposició?
Sí, comarques i municipis, en els quals, doncs, tothom podrà anar a buscar aquella experiència local, que serà local, no? Que explicarem la localitat, com es va desenvolupar això en aquell altre municipi, però que no es pot entendre com una cosa exclusivament localista, no? S'ha d'entendre dins de la globalitat del moment que estava vivint la rereguarda republicana i amb ella, doncs, Catalunya i amb ella, doncs, el Penedès i cadascun dels municipis del Penedès on hi va haver col·lectivitat. Es trobaran els lectors, es trobaran com en l'exposició noms, més noms, segurament de gent coneguda, de familiars, trobaran espais, també, em sembla que és una cosa molt interessant, no?, que...
Espais físics, vols
dir? Sí, o sigui, fer referència, doncs, a espais físics, sí, perdona, de cadascun dels municipis, no? Partides de no em sortirà el nom, però les parades de trossos, no?
Que es van col·lectivitzar.
Exacte, no? Que encara avui es poden conèixer, que avui, per exemple...
Que igual conserven el nom i són fàcilment identificables.
I també és una manera de prendre consciència del pas del temps, no? Molts dels municipis, en cas de Vilafranca, podem trobar, doncs, que la parada de la Peregrina avui en dia ja no és aquell espai agrícola, sinó que s'ha transformat, no? I així com d'altres llocs, per exemple, Vilanova i la Geltrú, torno a insistir, no? O Sant Pere de Ribes, que hi vam anar fa poc amb un altre projecte vinculat, tots aquells espais estan transformats, no? Perquè ha passat el temps, perquè hi ha altres necessitats, però també la gent del present, no? Podem entendre com era el Penedès d'abans i també, doncs, més que res per una cosa que no és una qüestió nostàlgica, sinó que ens permet veure com són capaços de transformar el medi, l'espai, amb quines finalitats i amb quins objectius, no? I en el cas de la col·lectivització, doncs, és un, a mi em sembla un tema molt interessant i que ens porta també un debat d'avui en dia, no? L'utilitzar la terra no només com un mitjà d'explotació, la terra, com pot ser qualsevol altre sí, espai de producció, exclusivament per enriquir-se, sinó per poder viure i viure dignament, no?
El llibre també inclourà imatges, aquestes fotografies que heu rescatat?
Sí.
Algunes inèdites?
Sí, sí, exacte. Una de les avantatges, doncs, de treballar en xarxa és que altra gent descobreix tresors, i en aquest cas, doncs, des de l'Observatori de la Vida Quotidiana, que és aquest altre projecte que vam anar a presentar a Sant Pere de Ribes, fa uns anys ja que ens van... Ells treballen sobretot imatgeria i són periodistes que treballen, doncs, a aquestes qüestions més gràfiques, i van descobrir que a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona hi havia un fons de diferents municipis, del fotoperiodista madrilany Carlos Pérez de Rozas, en el qual, doncs, retratava o havia retratat a través d'un encàrrec diferents municipis on hi havia hagut col·lectivitats. I un d'aquests municipis, doncs, són Vilanova i la Geltrú, i són Castellví de la Marca, o són Sant Pere de Ribes, no? I són imatges costumbristes, són retrats, no són imatges agafades, diguéssim, al vol, o aquella una instantània passada ràpida, sinó que hi ha una estructura, hi ha tot un component artístic, i hi ha tot un, sí, tota una estructura a l'hora de crear la imatge, no, que ens està explicant, ens vol dir alguna cosa, no? No és... Ara, com vull,
no és a l'exam.
Exacte. I en aquest sentit, doncs, en el cas del Penedès tenim aquests tres municipis i ens permet conèixer com pot ser el dia a dia, no només de la col·lectivitat, sinó del treball agrícola als anys 30. No? Aquell canvi, aquell inici de la mecanització. Podem trobar, per exemple, hi ha una fotografia molt icònica a Castellví, que és la d'una trilladora, que aquell moment, doncs, era una maquinària molt preuada, perquè ja no s'havia, doncs, d'anar o no s'havia de fer mai el separagre de la palla, no? I l'avantatge d'això és que, o la importància que ens dona la imatge, és que la col·lectivització es passa per socialitzar els mitjans de producció, en aquest sentit, no, el material. Això devia de ser o bé de la cooperativa, la qual cosa era un risc i un esforç per part dels associats de comprar, doncs, aquest tipus de maquinària, o era d'un propietari, d'un gran propietari. Si això passava a ser de tots, els beneficis també eren per tots, no? No només pel propietari o només pels socis cooperativistes que havien abonat els diners abans per, diguéssim, no? per millorar la producció. No?
Tant a Castellví com a Sant Sadurní, tinc algunes imatges davant, hi han posats, que en diem ara,
exacte,
no?
Exacte, sí, sí, sí.
Tots els integrants de la col·lectivitat posant, tant això, tant a Castellví, a la Muni en aquest cas, com a Sant Sadurní d'Anoia.
Sant Sadurní d'Anoia, les imatges, per exemple, no són de Carlos Pérez de Rozas, són d'un altre retratista més conegut i més famós i més internacional. Són de Francesc Boix, del fotògraf de Mauthausen. En aquest cas no és sobre la col·lectivitat de Castellví, sinó és d'un altre projecte vinculat al Partit Socialista Unificat, en el concret de les Joventuts Socialistes Unificades, al PSUC, en el qual, doncs, hi ha dues persones que després esdevindran famoses en els anys, com són Gregorio López Raimundo i Teresa Pàmies, no? Que seran importants, doncs, en aquest procés de democratització del país als anys 70 i als anys 60.
Van formar part d'aquesta col·lectivització, bueno, sadurninenca?
D'aquest projecte de Sant Sadurní, que era un projecte propi de les joventuts, sí que era la voluntat, doncs, de que la joventut catalana, que no havia estat cridada encara a lleves, s'impliqués en l'esforç de guerra, no? I això passava, doncs, en el cas de Sant Sadurní i del Suc, per anar a treballar a les terres de pagesos, en aquest cas, doncs, de gent vinculada al partit, però que, a més, fos aquesta experiència col·lectiva i d'esforçar-se en la producció agrícola. En aquest cas, doncs, van a Sant Sadurní perquè l'encarregat de la política agrària dins de les joventuts era de Sant Sadurní, el Pere Givert, i van allà, no? I en aquest cas, doncs, coincideixen el Gregorio, que ja és un dels dirigents de la JSU, la Teresa, que també forma part, i el Francesc Boix, junt amb d'altra gent, no? I l'anècdota...
immortalitza.
Exacte, la immortalitat
d'aquesta... Quina
sort. Sí, perquè després aquesta gent, clar, aquí no sabia que esdevindrien gent tan important o que patirien tant, no?
Sí, sí.
I bueno, no deixa de ser anecdòtic i no deixa de ser bonic doncs, poder-lo rescatar d'aquesta manera.
En quin moment està el llibre? Quan sortirà?
El llibre està al forn, està a punt d'entrar a impremta, si no ha entrat ja. Ja hem arreglat totes les galerades, ja està tot, així que a principis de l'any que ve, el gener potser no, però de cara al febrer potser sí, ja hi podrà haver les primeres presentacions de llibre al territori. No? Sí, sí.
Guillem, per què la col·lectivitat agrícola, com deies abans, es va oblidar o es va voler oblidar, si va tirar terra al damunt i han calgut tots aquests anys per rescatar aquest fenomen, aquesta acció?
Clar, d'entrada, la col·lectivització, el projecte col·lectivista, és un dels projectes derrotats de la guerra. I quan les tropes franquistes estableixen el nou ordre, tot això desapareix. Es desintegren les col·lectivitats, es retornen les propietats que havien estat confiscades als antics propietaris. En alguns casos no es retornen, sinó que s'entreguen a les noves elites franquistes. Molts dels seus dirigents són perseguits, si no han marxat ja a l'exili. Hi ha un llistat de noms, o hi ha una relació de noms dins del treball, dins del llibre, que vincula doncs, aquests dirigents de la col·lectivitat amb els que van acabar morint al camp de la Bota de Barcelona, no? Afusellats pels franquistes. A més a més, no contents amb això, doncs, a més es va tirar terra a sobre en el sentit del relat. El nou estat no va deixar de gastar energia doncs, per crear tot un nou relat en contra d'aquestes col·lectivitats, en contra de tot el projecte republicà, òbviament, però des dels serveis d'impressió i de diguéssim, dins dels intel·lectuals del règim, des de primera hora, els falangistes van situar doncs la col·lectivització com una destrucció de la riquesa. De fet, hi ha un llibre de l'any 39 mateix, publicat a Barcelona, que diu 30 meses de destrucció de la riquesa en Catalunya, i obres la pàgina, la primera pàgina, i està criticant doncs, la col·lectivització, la industrial i l'agrícola.
El 39, l'any que acaba la guerra.
Sí, sí. Clar, si entren a Barcelona a principis d'any, posa aquest llibre és de l'abril, no? Però tota la maquinària propagandística que ja existeix abans, perquè, clar, es van anar trobant col·lectivitats a mesura que es van entrant amb el front. No? En el cas de l'Aragó és molt evident, però també a la zona d'Andalusia, Castella-La Manxa i tota Catalunya. No? I, finalment, al País Valencià també se'n trobaran moltes. No? Però, diguéssim que la retòrica franquista doncs, està assentada i, diguéssim que només cal publicar-la. No? Després, clar, durant 40 anys de dictadura tot això s'esborra, no hi ha memòria d'això. De fet, es treballa per extirpar aquest tipus de memòria i crear-ne totalment una altra. I és a partir dels anys 70, també, amb un canvi de les perspectives a l'hora d'estudiar la història, que es comencen a analitzar aquells projectes col·lectivistes dels anys 30. Són com una flor de primavera, en aquests estudis, no? Sorgeixen a finals dels anys 70, sobretot a principis dels anys 80, però no van massa més enllà. De fet, jo diria, si no em falla la memòria, un dels últims estudis generals sobre col·lectivització de la terra a la rereguarda espanyola és de l'any 89. 89, aproximadament, no arriba als 90. Aquests temes es deixen, es justifica que ja s'ha rescatat o ja s'ha treballat tot el que es podia treballar. Hem de pensar també doncs, que no hi ha digitalitzacions o que els arxius continuen tancats amb secrets, etc. Però diguéssim que l'estudi de la col·lectivització en general queda oblidat, queda com una cosa ja que ja se sap tot el que s'havia de saber i aquí no. Tot i així, amb els anys, diguéssim, en renovació historiogràfica o diferents plantejaments, o les diferents preguntes que ens fem altres historiadors, doncs tornem a la documentació i amb aquestes altres preguntes sorgeixen altres respostes. I gràcies doncs, a tot el treball que s'ha fet des de col·lectius i en alguns casos des d'institucions amb la recuperació de la documentació. La majoria d'aquest treball està basat en documentació del que es va conèixer com els papers de Salamanca, documentació segrestada per les autoritats franquistes, traslladada a l'arxiu i després doncs, enviada una còpia a l'Arxiu Nacional de Catalunya o a algun dels arxius comarcals, no?, i municipals. Sense això, no haguéssim pogut anar descobrint doncs, altres dades, l'impacte, no?, de la col·lectivització. L'altre dia ho parlàvem amb altres companys. L'estudi general de la col·lectivització a la rereguarda espanyola és de Walter Wernecker, d'un hispanista alemany de l'any 82, i ell es basa en la documentació que podien oferir-li les enquestes que va fer el Departament d'Agricultura l'any 37 als diferents municipis. D'aquell estudi, el que hem publicat aquí o que vaig poder realitzar durant la tesi, l'increment de les col·lectivitats a Catalunya és brutal. Vam arribar a comptar doncs, 250 col·lectivitats. No? Que l'estudi de Wernecker ens ha servit com a base, ens ha servit per veure quina era la resposta al moment, no? Però després, quan vas a remenar els papers, en d'altres tipus de documentació van anar sorgint altres col·lectivitats. No? I és una manera també de situar Catalunya dins de la rereguarda espanyola, la qual s'ha caracteritzat, s'ha explicat que Catalunya doncs, era aquella fàbrica d'Espanya, no? Que és evident, no? Aquella indústria tan potent, de fet, l'única indústria, la majoria d'indústria estava concentrada a Barcelona i a les lleres del Llobregat i del Ter, però, en canvi, tot l'espai agrari quedava oblidat. No? No hi ha 250 municipis, o no hi havia 250 municipis a l'àrea metropolitana de Barcelona. I quan això ho mapegem, i mapegem aquests 250 municipis, veiem que el que surt és la presència de la Catalunya agrícola. De la Catalunya de la verema, de la Catalunya de les olives, de la Catalunya de les ametlles, de la Catalunya de l'arròs. No? Òbviament una Catalunya urbana, però vinculada a tota una producció capitalista. I, per tant, aquí és on hi ha les contradiccions, i és on hi ha conflicte, i és on sorgeixen les col·lectivitats. I, per tant, ens podem equiparar a altres espais agraris, com poden ser Castella-La Manxa, com poden ser l'Andalusia Oriental, Aragó o País Valencià, no? Que també ve a moltes al voltant doncs, de tota l'explotació de cítrics. No?
Si teniu l'oportunitat, aneu a veure l'exposició que ara està a l'Anoia i continua voltant per tota aquesta vegueria Penedès. I esperem amb candeletes aquest llibre, perquè amb la passió que en parles ens vindrà molt de gust tenir-lo. Serà gener, febrer, ja ho veurem. Guillem Puig, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i sort.
Moltes gràcies.
Amb la banda del Vendrell, Laxin Busto, i aquest amb tu, ens encaminem a 11:45, cita la darrera d'aquest matí amb l'actualitat del Penedès. Com ets important, amb tu jo em vaig fent gran, ja no em passa pel cap res on no hi ets, ja no ens farà trobar-me a mi només. I jo, hi ha cops que no et puc mirar, no sé pas el cas que em passi d'estimar. Jo em vull cansar si m'has de carregar. Fes-ho perquè tu vols, fes-ho de gust. Que jo vull per sempre passar amb tu, perquè sol no vull trobar-me ni demà ni més enllà. I és que saps que sol neixes i te'n vas sol. I no cal que faci res, que ja ho fas tu. Toca'm com tu saps, ningú em va saber tant ni fes que vulgui el temps, que tinc un món sencer, vull oblidar-me ja d'imaginar. Somnis que sé que no arribaran.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 12:15 del matí. Encetem l'últim repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijar. El pregó de Laia Gallart dona el tret d'inici als actes del 64è aniversari dels Falcons de Vilafranca. En un cap de setmana ple d'activitat, la colla vilafranquina allargarà la programació fins divendres. Aquest passat divendres, la grallera i membre de l'entitat, Laia Gallart, va pronunciar un pregó que va servir per reivindicar el paper de la gralla en el món falconer. En aquest sentit, la pregonera es mostrava contenta que hagin pensat en ella, tot i la importància que suposa aquest càrrec. Per la seva banda, David Lecegui, president dels Falcons de Vilafranca, que expressava que la van escollir per posar en valor la funció dels grallers i gralleres, un aspecte essencial que Gallart va plasmar amb lleialtat. Un dels plats forts de l'aniversari serà aquest dimecres amb el tradicional Rally Falconer, que aquest 2023 arriba a la seva 30a edició, amb places exaurides i amb algunes novetats. Noves campanyes comercials a Calafell en la recta final de l'any. Calafell encara la recta final de l'any amb noves campanyes per fomentar les compres al comerç local de proximitat. En alguns casos és la reedició de veteranes campanyes com la Setmana Màgica i, a més, encara està operativa la campanya de la ruleta de premis del 10è aniversari del Mercat Municipal. I són les últimes hores per bescanviar els bons de 10 euros per cada 30 euros de compra als establiments participants. La Setmana Màgica es desenvoluparà fins al 10 de desembre. Els comerços oferiran descomptes especials i màgics en els seus productes i serveis, tot plegat en l'ambient màgic que tenen els carrers quan ja s'han il·luminat per Nadal. Noves intervencions a la vila romana de la Verna, a Torrelles de Foix. Durant els darrers dos mesos, l'equip d'arqueologia de la cooperativa Arqueobitis ha dut a terme els nous treballs al jaciment de la vila romana de la Verna, a Torrelles de Foix. Aquests treballs han estat possibles gràcies a l'Ajuntament de Torrelles i al Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. Les tasques s'han centrat a continuar buscant els límits d'aquesta vila i caracteritzar-ne els diferents espais documentats, entre els quals en destaca un espai per l'elaboració de vi. També, com a novetat, s'ha certificat la perllongada ocupació de l'espai amb una forquilla cronològica des de l'època dels íbers fins a finals de l'època romana, amb més de 5 segles d'història. Cineclub Vilafranca reestrena la trilogia del Senyor dels Anells al Kubrick amb motiu del 20è aniversari del final de la saga. Del 7 al 9 de desembre, Cineclub Vilafranca programarà de manera consecutiva al Kubrick Cinema les 3 pel·lícules de la saga cinematogràfica basada en el llibre El Senyor dels Anells. L'adaptació al cinema que en va fer Peter Jackson celebra el 20è aniversari de l'estrena del títol que va tancar la saga. Les 3 pel·lícules s'han reestrenat als cinemes amb una versió estesa que inclou metratge addicional. Per acompanyar aquest esdeveniment, la Fleca Parés de Vilafranca elaborarà un pa especial de lembes, segons la recepta èlfica de la pel·lícula, per fer l'aliment que permet al protagonista emprendre el viatge cap a Mordor. La trilogia començarà dijous 7 de desembre amb la projecció de la Comunitat de l'Anillo. Continuarà amb Les Dos Torres el divendres 8 de desembre i acabarà amb El Retorno del Rei el dissabte 9 de desembre. Totes les projeccions es faran a les 8 del vespre i a la taquilla es podrà comprar un abonament per veure les 3 sessions a un preu especial de 15 euros. També es podran adquirir entrades de manera independent per cadascuna de les sessions. Àlex Moreno reapareix amb el Aston Villa després de la lesió i marca el gol del triomf. El sadurninenc, que portava mig any fora dels terrenys de joc per lesió, reapareixia en el partit de la Conference League contra el Legia de Varsovia. A més, ho feia marcant el gol de la victòria que servia als d'Unai Emery per posar-se com a caps de sèrie del grup E i classificar-se per 700 de final. Moreno, en l'11 titular, es va convertir en el protagonista de la nit amb el gol al minut 58, que suposava el definitiu 2-1. El sadurninenc, que va aterrar a Birmingham la passada temporada després de deixar el Betis, és un dels imprescindibles per Emery, que ja li va demostrar la seva confiança la temporada passada. El seu retorn, després de recuperar-se de la greu lesió del mes de maig a l'isquio, suposa un revulsiu per l'equip.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Ara són gairebé 6 els minuts que ens separen de 12:15.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
Els dilluns, cada 15 dies, acomiadem programa amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, al Com sé tu, i és un plaer rebre-la aquí de nou. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui posem el focus en els joves i en la moda. Hi ha tela aquí, eh?
Home,
tela marinera.
Aquí podríem estar, que es crearia un debat. Si obríssim micros, i em sembla que hi ha molta gent també, ens diríeu coses, perquè tela marinera, tant joves com a pares, eh? I mares, perquè aquí hi ha un kit important, vale?
Aquesta mirada jove sobre si mateixos, tan crítica, sovint tan poc realista, oi?
Sí, de fet, hi ha varietat, hi ha moda, hi ha coses, però potser a vegades manca el criteri de dir això és moda, però jo elegeixo allò que a mi em fa sentir bé, em m'escau. I puc portar la moda, però adaptada a mi? Sense, en canvi, és com una necessitat imperiosa de portar la moda i el que xoca més, que dius, vale, molt bé, moda. No ens barallarem, senyors de la moda. No ens barallarem pas. Però després passa el temps, ja no està de moda el que t'havies portat en aquesta edat. Imagina't els 12 anys, els 13, els 14... I després dius, uala! Que horror! Que malament! Com anava! I realment estàs guapíssima o guapíssim. I resulta que l'únic és que ja no està tan de moda.
Però no cal que passi tant de temps, eh?
No, a vegades és més ràpid.
Quan són adolescents, amb poc marge de diferència, allò que era fantàstic, de cop i volta, és el pitjor.
Sí, i aleshores...
I com podia anar així? I com podia portar aquests cabells?
Com?
I aquesta roba?
Sí, sí. I una crítica increïble de com pot ser que jo fes això? I dius, a veure, un moment. Vull dir, sabem que el sistema de moda, per sobreviure, cada temporada té que canviar. Ara ens posem a l'altra situació.
I ara hi ha més d'una temporada, aquestes marques...
Sí, del joventut. Són més properes a la joventut, vale?
Que sense, consumeixen...
Sense entrar en dimarques.
No sé quantes temporades dins de cada temporada.
Exacte. I llavors, què necessitem? O sigui, si ens fiquem en la seva pell, han d'anar canviant contínuament perquè realment la gent consumeixi i compri, d'acord? Aleshores, puc entendre que llavors diguis, no, això ja no ho podem vendre o això ho venem més barat perquè és de la temporada anterior, quan dius que és, tu mires tu i mires amb una mirada més neutra i dius, ostres, quina roba més preciosa i més maca. Però ja no és de temporada, rebaixadíssima, estupendo. Doncs si vols te la compres, perquè per ells, per lo que és la casa de moda, per lo que és la marca, ja no té aquell pes específic perquè necessiten crear una altra línia perquè la gent segueixi consumint. D'acord, estem buscant la mirada des d'aquesta banda. Això és el que molts cops hem dit. O sigui, contra més saps de les teves emocions, menys manipulables som. Aquí aniríem a tocar el punt de la fibra que volem aprofundir avui.
Però aleshores, és un moment en què les emocions estan a flor de pell.
A flor de pell, les hormones...
I que avui
hormones...
és blanc, demà és negre, i les hormones allà van...
Les hormones a flor de pell, i resulta que, de cop i volta, veus aquesta tessitura, que són les cases de moda, les que realment tenen el seu màrqueting, la seva visió, per no perdre el punt de venda al mercat, resulta que els adolescents la tenen igual. Tenen que portar això per estar al punt de venda marcat. I molts d'ells, alguns senzillament ho fan, ho viuen i ho senten així. Molts d'ells ja és amb una intenció determinada perquè surten a Instagram i les seves fotos han de ser amb les coses que estan de moda. Aleshores, aquí entraríem en un altre tema que ens ocuparà una altra sessió nostra.
Clar, és que
vale?
Si obres el meló de les xarxes socials...
Per això.
I el mal que fa aquesta mirada, com es mostren a les xarxes...
Clar, és que així no puc sortir amb aquesta roba perquè era de 2 mesos enrere. Dius, perdó, és que ha canviat, ara ja estem a estiu.
O de la temporada passada, no?
Exacte, o sigui, aquesta
la
ja és més grossa.
La temporada passada era fantàstica, tu la vas triar, canvia la temporada, no és ni un any... I allò és horrorós,
horrible.
Això no puc posar, això és de nena petita...
Exacte, quan resulta que potser és una cosa que fins i tot tu te la posaries perquè és senzillament agraciada, desenfadada i vull dir, i fa bon cos. Aleshores, doncs, què està succeint, no? Aleshores, també ja et dic, aquestes persones que tenen que sortir, ho fa Instagram, que estic publicant, que estic fent... però també sense necessitat de tenir aquest falè o aquesta ànsia de publicar a Instagram, també està succeint. Et mires amb una foto i dius, ala, però què? Què cutre, però que no sé què, però què passada, no? Quina passada de moda, no sé com podia ser. Com deies tu abans, és que és una frase molt reiterativa, com podia portar això jo? I dius, i aquesta frase? Aquesta frase, emocionalment, si ens hi fixem...
Ara moltes mares i pares se sentiran identificats,
crec que sí,
amb aquesta
dic,
batalla si obris, de la roba.
Jo crec que sí, que si obríssim micro aquí rebríem molts inputs a dir, bueno, us ha passat, us ho heu trobat, i com veieu el procés? Aleshores...
Com els empoderem? Perquè la seva mirada és tan fràgil en aquests moments.
Sí.
No hi veuen, no veuen el que veiem tu
no,
i jo.
Penso que, per exemple, a casa un pot tindre... Que molts cops ho hem treballat, amb pares. Jo he fet sessions de pares i mares sense els adolescents, clar. Vull dir, per temes, ja des de petits, també de més petits, el tema de marques, vale? O sigui, a veure, el tema de marques... cadascú que faci el que vulgui, evidentment, però psicològicament el que es recomana és no perquè sigui una marca o per sigui més car, té que ser més bo. El que passa és que has de buscar qualitat i, a més, no totes les famílies poden tenir la mateixa butxaca. Per tant, hem de buscar una harmonia dintre de la teva procés educatiu, que la persona no té per què patir perquè no li compri una marca determinada a un fill quan li pot comprar una bamba de qualitat amb un altre preu. Aleshores, és imbuir els conceptes de qualitat i no de marca. Després, si tu vols fer la marca i tens els diners i et sobren, fes el que vulgui mentre la marca sigui qualitat. De vegades no tot ha sigut qualitat.
Que no hi hagi explotació infantil
exacte,
darrere
bueno, això
o
també,
dels drets
això,
laborals.
Aquí també obriríem
un altre meló.
Però que la història és que fes el que vulguis, però el producte que et compris en aquest sentit que tingui qualitat, d'acord? Aleshores, aquest és el concepte, educar els fills en qualitat, educar, mira, això et funciona, mira, veus que et va bé. Ah, és que porten una marca. Dic, vale, però tu això vols que et funcioni per aquí, per allà? I hi ha exercicis pràctics que fèiem en les sessions que muntàvem amb pares i mares, i funciona. Però, clar, el tema xarxa, el tema online, és un meló tan gran que a sobre, i de cop i volta estem veient unes imatges, estem sentint reflectits, ens trobem amb companys, companyes, ara m'he comprat això, ara m'he comprat l'altre, ara aquest... I llavors es fa com... Sort que a la base l'has posat. És l'únic que li deia als pares, tranquil·litzeu-vos una mica, perquè la base, si està posada, amb el batiburrillo d'hormones i el remenat d'emocions que està generant, doncs hi ha com una estirada, però després pot haver-hi una reposada. Vull dir que funcioni...
Tot torna a lloc.
Exacte, que funcioni una mica més prudent, no? Una mica més sentat de peus a terra. Però és curiós i és un tema important... perquè, de fet, el tema aquest està marcant gastos econòmics, està marcant moltes coses i està marcant una igualtat. No dic que abans no existís, perquè jo recordo un cas que explicaven, mira, una monja, que he tingut clients de tot tipus, aleshores deia, a les nenes de 12 anys els hi vam dir... Veniu vestides com vulgueu. Així no teniu que apuntar un uniforme. Fa molts anys, això m'ho explicava l'any 86, 87. Els hi vam dir, veniu totes sense uniforme, eh? Ja no cal que porteu uniforme. I el dia següent els hi vaig venir, els vaig dir, veniu aquí. Dic, mireu-vos com aneu. I diu, i saps com anaven? Dic, no, com anaven? Diu, portaven la bata, perquè clar, portaven la bata per jugar a col i tal. I diu, totes amb tejanos blaus. I anaven d'uniforme. Vull dir, els hi vam dir, no aneu d'uniforme, però llavors era la moda dels tejanos, i anaven totes amb tejanos blaus, que no els hi veies la samarreta, perquè suposo que portaven diferents samarretes. Però
o aquí, no.
O no. Diu, la bata a sobre i totes tejanos blaus.
És que hi ha aquestes ganes d'uniformitat,
sí,
no?
Això
de
és el que volia,
semblar-se.
Volia dir que per aquí no anem a carregar-nos aquesta igualtat o aquests cabells llargs que veus amb les noies, que dius...
La mateixa
aquests,
melena,
sí,
idèntica... Cabells,
exacte. Que dius, això és un fenomen... de grupeïtat, que se'n diu, de gregarisme. Això està dintre de la intel·ligència emocional social i l'hem de passar tots, ¿vale? I si no és això, pues, me hago esquino, me hago un altre
gòtica.
Grup, ¿vale?
Gòtica. Sí, sí.
Aleshores, la història és necessitem sentir-nos reconegut per un grup de persones i tenir una igualtat. No vull carregar-me això, per això explicava aquest cas, no vull carregar-me això. El que vull carregar-me és aquestes expressions extremadament crítiques de matxacar per no anar a la moda i de valorar amb les paraules quelcom que no té a veure real amb el que estic dient. Que digui quin horror és quin horror, què? Vull dir, sembla que la meva imatge doni un horror. que digui, no pot ser, com pot ser? Vull dir,
és que ho viuen així.
Per això, aquest és el quid de la qüestió que a molts pares també m'ho han plantejat i que fa que jo també hagi pres nota i pensi que és un tema important com per posar-lo aquí a la ràdio, perquè realment, dius, aquestes paraules no responen a la realitat.
I aquest adolescent que et diu, quin horror, què li dius?
Digue-li d'horror res, estàs guapíssima, per començar.
Però no et creuen, si ets el pare o la mare, la
bueno,
teva
això succeeix,
opinió
com abans
no té
dèiem,
autoritat.
Eh?
No ets
a
ningú.
Sempre, clar, a mi sempre em dius que sóc fantàstica, sóc estupendo,
clar,
i perquè sóc el teu
no
fill.
No em serveixes.
Bueno, aleshores dius, anem a veure, mira les estètiques, no? I els arguments que els hi donava és, mirem l'estètica, mirem com et sents, i el que es portava llavors... Estem parlant de la temporada passada o de fa
sí,
quatre
sí.
mesos, que tampoc
no
estem parlant...
No fa milions d'anys.
Vull dir, exacte. Vull dir, tu t'ho vas comprar, disfrutaves, sí, però ara no disfruto. Vale, ara no disfruto.
Ara em veig fatal.
Ara em veig fatal amb això, clar. Societat de consum, vale? Ho he aconseguit. Aleshores, què succeeix? Pues, el que succeeix és, agafes, poses aquella roba sobre el llit i li dius, a partir d'ara, compres la roba, tu. I decidim. I decidint com realment gestionaràs tot això, molts cops el que hem parlat amb els pares és una setmanada. Una setmanada, una mensualitat, i decideixes tu quina roba et compres. Perquè arriba un punt en què realment és important que rentabilitzis, que allò que et compris et serveixi per diverses temporades. Aquest és el quid de la qüestió. Tant et molesta.
Vas en contra de les grans marques, eh? Que una peça de roba et serveixi per unes quantes temporades no es porta.
Per això dic, disculpeu-me, però la història és que et serveixi. I ha de ser uns elements bàsics que tu tinguis i que et serveixin i que siguin, siguin traspassables, no? Temporada, i els altres, si vols, extrems que et durin de temporada. I tu distribueixes el teu gasto. Perquè arriba un punt en què si tu estàs contradint, ja ho saps què passa amb l'adolescència. Que se't reboten, que no, que és veritat, perquè ja està passat de moda. No passa res, vull dir, anem a fer això, perquè, com, a veure, quan responen això ja tenen els 16 anys, 18 anys, molts cops.
Abans, vale? Ara, Montserrat?
Per això dic,
abans,
però
abans.
Els 14 ja s'ho miren dels 12. Aleshores, els 14 és una mica més fotut, però, bueno, jo recomano a partir dels 16, lo de la setmanada, perquè puguin distribuir, vale? Aleshores, els 14 ves fent, però els 16 ja pots començar. Això ho hem posat en pràctica amb els pares i ha funcionat. Aquestes i altres eines que hem anat col·locant, de dir, bueno, no ens enfadem, d'acord? Jo trobo que estàs guapíssima aquí, evident, soc ta mare o soc ton pare, tu pregunta-li, però una cosa és que no t'agradi la roba, l'altra cosa és com estàs tu. Vull dir, intenta diferenciar, vale? Si tu creus que soc ta mare i et trobo guapa perquè soc ta mare, m'estàs dient que estàs horrible aquí perquè estàs lletja? No és veritat, no t'està dient això. T'està dient que no li agrada el model que porta, perquè ara es porten altres coses. I aleshores, clar, quan et diu que ara es porten altres coses, està fixant-se en el model. En el fons és això. El que estem utilitzant és el llenguatge malament, però és que aquí obriríem un altre coco, que és el tema del llenguatge WhatsApp i la comunicació WhatsApp. Que la comunicació no arriba perquè les emocions no es transmeten. Encara que hi hagin els
emoticones,
sí,
no?
Però no es transmeten real, vale? És més, hi ha gent que es confon. Aquesta noia li dec agradar perquè m'envia petonets i penses, jolín, si sapigués a la gent que jo li envio petonets. Petonets és una cosa efectiva, no necessàriament que li agradis o no li agradis. Bueno, clar, depèn del context, hem de valorar, no? Aleshores, s'ha intentat amb els emoticonos, però no transmet l'entonació i la intencionalitat emocional la frase que tu escrius a WhatsApp.
Però els joves es comuniquen així?
Els joves, però jo estic dient que el tema de les frases que es diuen a si mateixes és una deformació del llenguatge, que és el mateix que passa en WhatsApp. És una deformació de la comunicació del llenguatge. Estem dient-nos coses i gent que es separa i es deixa per WhatsApp. Vull dir que realment és una mica penós, no? Aleshores, però bueno, es deixen per WhatsApp. O senzillament, me'n recordo la primera vegada que em va passar, que era una persona més adulta, eh? No, bueno, més adulta, tenia 21 anys, però em deia, és que li vaig dir i em va dir, i dic, i quina cara va posar? Diu, no, si era per WhatsApp. Clar, però és que no rebo comunicació de...
Falten elements.
Clar, quan tu li vas dir això, quina cara va posar? Perquè ja ho deien, no?, que s'agafa en mans un mentider concoix, vull dir que, i que les reaccions emocionals estan en la comunicació no verbal, molts cops, que abans de poder dir alguna cosa, la teva cara ja ha apagat. ja ha dit alguna cosa, ja ha donat una resposta sense voler.
El llenguatge no verbal, sí.
Clar,
sí.
El llenguatge no verbal existeix i aquest no es té en compte, no? I aleshores, en això em referia, que una mica el fet de quin horror és una deformació del llenguatge, de dir, ala, portava aquest, ja no s'estila. Quina pena, no, que s'estili, perquè estaves boníssima, sí, però no s'estila. Hauríem fet una traducció simultània, ¿vale?
Sí,
hauríem
sí.
fet una traducció una mica més adequada amb el llenguatge, que en el fons, papes, mames, això és el que volen dir, però no és el que diuen. Aleshores, jo penso que potser si fem nosaltres traducció simultània, tampoc aniria malament, que és una altra de les eines que intentem. ¿Vale? Jo he posat una estratègia que és, bueno, carinyo, si tan horrible et trobes i tan necessites canviar, doncs...
Sí, perquè l'outfit és vital en aquest
vital,
moment de la vida.
Mira quin outfit tinc, exacte. Doncs si té 16 anys, ¿vale? Els 15 potser també, entre 15 i 16 anys, dir, anem a fer una cosa, doncs et gestiones, ¿vale? La roba, i així faràs coses transversals i coses que no siguin tan transversals. ¿Vale? Aleshores, doncs estupendo. Aleshores,
i amb aquest empoderament
no, però l'altre
són més conscients?
Bueno, això és una forma de que comencin. No t'asseguro que el primer dia ho sigui.
És començar.
Vale? Es comencen i a l'acabant veient el resultat van agafar coses i et diuen, mira, això, aquesta samarreta em servirà per això me la puc posar sota d'això. I dius, vale, ja anem agafant la línia, vale? Això sobretot quan hi ha situacions extremes. Però l'altre, que és el que anava dient, és la traducció simultània. Dic, a veure, carinyo, vull dir, aquí horrible no estàs. Ja sé que sóc ta mare, ja t'ho pot trobar preciosa, però si ens hi fixem bé, tu estàs molt mona aquí, el que succeeix és que el que et sembla horrible és la roba que portes perquè no està de moda, oi? I l'altre normalment et respondrà, sí. Dic, vale, doncs aquest és el quid de la qüestió, és la roba, que tu consideres que s'ha de portar una altra, però diguem les paraules exactes. D'estar, estàs bé, però no t'agrada gens a l'outfit. O sigui,
hem de posar l'insistament en llenguatge.
Exacte.
Fer-los crec... adonar de que no, sí. no és el que ens diuen,
jo
que ens volen dir.
Jo crec que aquesta és la responsabilitat, per això deia que és una deformació del llenguatge, de nosaltres poder-los dir que a vegades és el que sempre ens passa, que dius, bueno, li he dit, però no m'ha fet ni punyetero cas. Ja ho sabeu, els adolescents, i sobretot pares que ja heu passat amb fills adolescents i ja els heu vist ja madurar, sabem, se sap, que et dona la impressió que parles en una paret, però aquella paret no és una paret, sempre escolta.
És permeable?
És permeable, perquè tard o d'hora apareix amb una resposta que dius, i ara? Si això és el que li havia dit no sé quan, i de cop i volta, mira, és que una vegada em vas dir, o a vegades també passa, que fan el que tu has dit, però els hi ha dit un altre, però és igual. I que fan el que tu volies? Sí. Doncs deixa estar si tu havies dit o no havies dit mentre facin el que tu vols, que és el que correspon, ¿vale? El que tu desitges que vagi millor per ells. No? Aleshores, tard o d'hora arriba. I jo com a professora també, fa molts anys, he estat professora d'Acadèmia de Cultura, avui dia, durant 6 anys vaig estar, mentre tenia el despatx per les tardes, i ella era professora d'Educació Física i al mateix temps de Naturals. I amb els de formació professional recordo un xaval que li vaig dir un parell o tres de coses, no recordo ni quines eres, però en cap de 4 anys va venir allà a l'acadèmia i em va dir no saps, bueno, en castellà m'ho va dir, no sabes lo bien que me fue aquello que me dijiste. I jo, però si m'han passat 4 anys, dic jo, però què te dije, Ángel, Miguel Ángel? I diu, no, esto... I se'n recordava perfectament. I en aquell moment a mi em va donar la impressió que entrava per una orella i sortia per una altra. És a dir, que això és un missatge per a pares i per a mestres, que dius, bueno, jo ho deixo anar, ja veurem, sembla una paret, però... Com dèiem, com tu apuntaves, és una paret permeable. Algú queda. Després no saps per on sortirà, però algú queda. I això és important.
A tall de conclusió, a pares i mares desesperats amb els outfits i amb aquests comentaris, què els diem?
Pues senzillament que poden fer traducció simultània i que a partir d'una edat determinada, doncs, que poden convidar, que penso que és una història més responsable, a que ells mateixos guardin uns petits dinerons per comprar-se els diferents outfits i que puguin anar aprenent que hi ha una història bàsica i una altra història de moda canviable. I després que està claríssim que les modes canvien perquè hi ha un senyor darrere que vol vendre. Aquesta explicació algú li ha de donar. Encara que això penseu que els entrarà per una orella, sortirà per una altra, però almenys està dit. Vull dir, tu decideix el que a tu et fa més guais, el que a tu et senta millor, i, bueno, rentabilitza-ho. Si algun dia necessites alguna cosa, ja m'ho diràs, perquè ja com a pares o mares veiem que potser li agrada una roba que pensa que és més cara, i dius, bueno, aquestes ja te les compro, ja poden arribar per una altra via. Però que, en certa manera, és veure com s'autogestionen, d'acord? ¿Vale? I, en tot cas, si més no, la reflexió de dir, escolta, Això és una traducció simultània, això és una reflexió que tu fas per la roba, no és per tu. Home, és que estic lleixíssima. No, no estàs lleixíssima, o sigui, estàs fora de moda segons el teu criteri. Vull dir, no costa res dir això. No, però no sé què, és igual, no esperis que et donin la raó, no te la donaran. Però em dic, noia, a veure, tu mateixa, jo et faig una reflexió de les paraules. Vull dir, no necessites maltractar-te dient-te horrible quan no ho ets. Vull dir, digues que la roba aquesta no t'agrada i ara tens altres gustos, però tu no estaves malament, que per alguna cosa te la vas comprar i per alguna cosa la vas disfrutar en el moment que te la posaves. Noia o noi, perquè ens hem ficat més amb les noies perquè és potser les que més la població que més es ressona amb aquest tarannà, però de nois també n'hem sentit, eh? Vull dir, hi ha menys varietat, perquè hi ha menys varietat, és veritat, dintre de l'àmbit moda, però es dona també. Per tant, papes, mames, traducció simultània i parlar adequadament. No necessitem dins horribles, carós, destructiu, quina guarrada, no necessitem. Com podia jo ser capaç de fer... Vull dir, perdona?
Caure en això, no?
Exacte, és que són unes frases dramàtiques innecessàries. Vull dir, el dramatisme és innecessari amb aquest tarannà, perquè sobretot, penseu que si dramatitzen, això potser, si no aconseguiu convèncer-los, els hi podeu dir en última instància, si dramatitzes estàs caient amb el parany dels que creen la moda i ens manipulen a tots, tu mateixa o tu mateix. Bueno, és igual, per mi m'agrada. Va, és igual, el que contestin és igual, però dit està. Vull dir, alerta. Vull dir, entenc, accepto que canvis les modes, però no dramatitzis ni et matxaquis. Una cosa és que jo digui, deixo manipular per les modes perquè em don la gana. Què té a veure amb la coherència interna, que en alguns moments hem parlat? Jo decideixo que vull anar canviant, d'acord? Però no em matxaco a mi per no haver canviat o per coses que hem fet abans que eren de moda i ara són diferents. A mi no m'he de matxacar, almenys, ni si qui sigui amb les paraules, perquè corre el risc que, d'escoltar-se, i creure'ns que som horribles, que som... Aquest és un hàbit, un condicionament emocional utilitzat amb les paraules. És per això que recomano als pares que facin rectificació de la jugada, vull dir, correcció, traducció simultània. De moment, amb això ja tenim una eina. N'hi ha més, eh? Però és una eina que pot ser molt útil i que us la transmetem d'aquí amb tot el carinyo del món.
D'aquí 15 dies seguim. Moltes gràcies, Montserrat Ferraro.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Yes, it was...
Demà tornarem. Bon dilluns.